Arran de la crisi del coronavirus i el seu necessari confinament, Ràdio Cel et proposa més activitats per fer sense moure't de la teva llar. Ens servim del poder d'internet per passar aquests dies d'aïllament de la millor manera possible. Des del web de Ràdio Cel i Catalunya Cristiana us volem ajudar a viure la fe des de casa. Per aquest motiu us convidem a entrar a fer una ullada a radiocel.cat o catalunyacristiana.cat. Allà hi trobareu, per exemple, Música per l'Esperança. Artistes catòlics ofereixen concerts a les seves xarxes socials. Cada dia, a les 8 del vespre, un artista actuarà en directe per acompanyar amb les seves cançons tots els que estan a casa a causa de la pandèmia del coronavirus, seguint la campanya #JoEmQuedoAcasa. És una iniciativa promoguda per Catòlicos en Red amb el suport de la Subcomissió de Joventut i Infància de la Conferència Episcopal Espanyola. T'expliquem una altra proposta des de radiocel.cat. L'editorial Claret ofereix de manera gratuïta l'aplicació de la missa de cada dia. L'editorial ofereix seguir els textos litúrgics de la missa amb la seva versió premium de l'aplicació. La missa de cada dia de manera gratuïta a tots els seus usuaris. Tota aquesta informació, recordem, la trobareu a radiocel.cat o catalunyacristiana.cat. Més coses, més recursos. Allà també hi trobaràs la pregària des de Montserrat, arran del Covid-19, que podeu visionar al canal de YouTube de l'Abadia Montserratina. I ja per acabar, des de l'apartat Recursos per viure la fe des de casa i a través també de les nostres xarxes socials, cada dia us penjarem un exercici espiritual del teòleg i mossèn Xavier Morlans, que us pot ajudar notablement a la salut i també millorar la vostra felicitat, dedicant 15 minuts al dia a uns exercicis de relaxació i concentració. I et preguntaràs, com ara què? Mira, el primer exercici que ens proposa Xavier Morlans és trobar el gust al silenci. Si vols saber més, recorda, segueix-nos les nostres xarxes socials o bé entra a Ràdio Cel o catalunyacristiana.cat.
Ràdio Cel, Tarragona 100.6.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja sabeu que de tant en tant ens agrada recomanar des d'aquest espai de l'aigua alguna proposta audiovisual per anar al cinema. Ara, però, és temps d'estar-se a casa i segur que un bon moment per proposar-se seguir algunes de les sèries que ens arriben des de diferents plataformes digitals. Avui us en vull parlar d'una.
L'aigua i el cinema.
L'aigua és la protagonista de moltes pel·lícules, però també de sèries de ficció. I no sempre ho és en positiu, que és el que ens agradaria. La sèrie a la que em vull referir, i que sospito que és una bona proposta per les hores d'oci d'aquests dies a casa, és The Rain, la pluja, una producció danesa que presenta la situació d'una Escandinàvia insòlita, precisament després d'un agressiu virus propagat per la pluja.
Los testigos aseguran que los síntomas aparecieron tras una lluvia torrencial.
Pero cuando sucede, necesitas un plan.
La lluvia contiene algo, un virus.
¿Pero a dónde vamos?
¡Corred! ¡Ya casi estamos! ¡Adentro, adentro, adentro!
Què és el que personalment m'agrada d'aquesta proposta? Doncs que, malgrat la situació apocalíptica, respira un cert bon humor i positivisme. Si voleu i us ve de gust, és una de les moltes propostes que us podeu apuntar per aquests temps de confinament. Recordeu, The Rain, la podeu veure a través de la plataforma Netflix i té un total de 2 temporades.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
El coronavirus ens ho ha posat difícil per fer directes, però com que volem que continuïs gaudint dels teus programes, hem seleccionat els millors de cadascun. A continuació t'oferim la reemissió d'Àngels. L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Àngels. A Ràdio Estel, Àngels.
Àngels que, com sempre, arriben aquí a la sintonia de Ràdio Estel, dins d'aquesta àgora, mitjançant la Fundació Roca i Pi. Jo us en parlo abastament, entenc, i sovint. També entenc que no tothom està sempre escoltant. La Fundació Roca i Pi, que és directament el desig expressat d'una manera molt pràctica i molt, molt gran i molt potent de Vicenç Roca i Pi, un prom de Badalona, té moltíssimes branques, moltíssimes ramificacions, treballa en molts àmbits, tots ells assistencials, tots ells orientats a les persones més necessitades de tota aquesta nostra tan complexa i ampla societat. Avui parlarem amb Mercè García, que és la directora de la residència Roca i Pi, de la Fundació Roca i Pi, a la qual saludem avui amb tot l'entusiasme del món. Hola, Mercè.
Hola, bon dia.
Venim per parlar de la residència, d'aquí ha vingut la meva confusió. Per què de la residència? Doncs perquè la residència, d'alguna manera, fins i tot pels més llecs, per la gent més profana, pels que potser no paren massa esment en determinades institucions que fan una gran acció social en molts col·lectius i en molts barris, la residència, insisteixo, és probablement el mascaró de proa, no? El buc insigni, el que és més visible, el que és més visible d'aquesta Fundació Roca i Pi. I, de fet, és així ja des dels principis, perquè ja va ser fundada l'any 25, 1925, o sigui, el 25 del segle passat. I tenia un origen en l'Hospital Asil Roca i Pi, o sigui que història moltíssima, ubicada en les instal·lacions d'una antiga fàbrica tèxtil de Badalona, coneguda com Can Gusi, i això que deia ara, no? Actualment continua sent no perquè continuï exactament on era, sinó perquè s'ha anat evolucionant fins a poder dir que ara és també un referent, molt referent, que ningú de Badalona ignora. Ai que no, Mercè?
Doncs no, perquè la Fundació Roc i Pi, precisament és això que deies tu, tothom és coneguda a la Fundació a través de la residència Roc i Pi, no? Uh-huh. És, com si diguéssim, l'emblema de la Fundació i la part visible de la institució. El que passa que la Fundació en té molts més projectes que ara podem... Així, molt de manera molt sintetitzada, sí, doncs es pugui explicar, però vull dir, de fet, la Fundació es dedica, en realitat, a l'atenció a la gent gran, sí, joventut i infància, llavors a treballar per les persones sense sostre, sí, vale? I després, o en risc d'exclusió social, lògicament, i després el tema de l'inserció laboral. En aquest cas, que tu em preguntaves el tema de l'atenció a la gent gran, la residència s'embarca dintre d'aquest primer objectiu de la Fundació. De fet, si ens hem de remuntar a l'origen de la Fundació, molt bé, sí, tu ho has dit. Vull dir, el senyor Roca i Pi, en el seu moment, en el segle ja XIX, va ser, sí, quan va decidir, una vegada que ell vivia aquí a Barcelona, anava a final de la seva vida, diguéssim, va voler passar els últims anys a Badalona, sí, i va veure la necessitat que hi havia allà, a la ciutat. En Cabat, doncs, una persona molt religiosa, va decidir que el dia de demà, quan ell ja no hi fos, entre nosaltres, doncs tot el que ell tingués fos per la gent de Badalona. Vale? Llavors, doncs, aquest llegat, aquesta idea, aquest desig d'aquest senyor, doncs, es va formalitzar d'aquesta manera, en el sentit de dir, quan van desaparèixer les persones que podien ser, doncs, persones que tenien dret a gaudir de la seva herència, vale? Doncs van decidir, usufructuaris del seu testament, doncs quan ells van marxar, doncs van començar a posar en marxa aquesta obra pia de la Fundació Roc i Pi. Llavors, inicialment, aquesta atenció es feia, doncs, de manera o domiciliària o a través d'institucions religioses que estaven, sí, llavors, ubicades al Convent de Divina Providència a Badalona. I es va fer, doncs, es feia d'aquesta manera puntual. Es va, llavors, per tratar d'unificar aquesta assistència en un lloc determinat, llavors es va llogar en principi aquest espai que tu deies de Badalona, de la fàbrica de textil, sí, de Can Gusi, que era una fàbrica que dedicava a fabricar, doncs, textil per celebracions litúrgiques, vale? I en allà es va adaptar, dintre de lo que eren les instal·lacions d'aquella llavors, es van, sí, habilitar uns llits i es va habilitar per fer l'atenció. Bueno, doncs tot això s'ha anat fent a través dels anys. Sí, van començar en principi les germanes que llavors hi havia de la Divina Providència, van començar a fer una petita atenció. A continuació, doncs, van començar a col·laborar les germanes carmelistes de Sant Josep, que van estar des de l'any 31, quasi bé, cap a principis d'aquest segle XXI, cap al 2000, i llavors actualment també col·labora amb la part pastoral, les dominiques de la Presentació. ¿Vale? Llavors, és clar, sí que és cert, al llarg d'aquests anys, l'espai, el lloc, s'ha hagut d'adaptar a lo que és la normativa actual de l'assistència per serveis socials.
Vale? I a la realitat.
I a la realitat de les necessitats que hi ha avui en dia, perquè, esclar...
Que no ens enganyem, perdona que faci un incís aquí. Vicent Roca i Pi, com tu bé dius, va fer aquest gest que es diu així molt de passada, però que a mi em sembla descomunal, no? O sigui, quan ja era gran, comença a anar cap a Badalona, allò, en aquella època Badalona era apartat de Barcelona, com un lloc gairebé de retir, i se n'adona que hi ha gent amb moltes dificultats, que hi ha una realitat que ell no havia vist perquè estava fora de l'abast dels seus ulls, i decideix, que està aviat dit, que tot el que té, no és allò de dir una part, ara faré un donatiu, no, tot el que té, el seu llegat sencer, estem parlant no només de diners en efectiu, sinó de propietats, de moltes coses, es destinarà a tota aquella gent que ell ha vist i per la qual ha quedat tan colpit, no?
Sí, perquè això és el que deia, perquè de fet, en realitat, béns econòmics no és que hi hagi constància de que deixés a nivell econòmic, sí, els propis. Més aviat va ser, doncs, algunes propietats,
patrimoni,
que això, patrimoni, que treballat per les persones que ell va constituir com a patrons i per portar a terme aquest seu desig, en principi, en el seu testament, diu que les persones que s'han d'encarregar de portar a terme aquest desig, doncs va ser el president de la institució, que seria, sí, el rector de la parròquia de Santa Maria i el vicari, ¿vale? I en Cabat, doncs, una persona que tenia de confiança, molt amiga, ja a Badalona, que era l'hereu de la família Rosés. Aquest és el testament, o sigui, els patrons nats, diguéssim, de la institució, i que va doncs, decidir que fossin així amb Vicenç de Roca i Pi, no? Que passa que, lògicament, és clar, tot això, en un principi, les necessitats que hi havia eren més aviat necessitats econòmiques i de tema de... o sigui, materials, no? Hi havia molta pobresa... Però avui en dia, doncs, això, aquest espai d'atenció amb aquestes necessitats s'han hagut d'adaptar a les necessitats de salut de les persones d'adaptació, sí. Perquè hi ha molta persones vivint més temps, ha millorat molt el tema de l'assistència sanitària i això, però és clar, moltes vegades no arribem a aquesta edat amb unes qualitats per poder ser nosaltres mateixos ser autònoms i defensar-nos, no? Sí. Llavors, la residència s'ha hagut d'adaptar per cobrir aquestes necessitats que tenen les persones amb els mitjans adequats, personal, ajudes tècniques, tot el que es necessita per fer l'atenció deguda. En principi, la Fundació, des de que es va instal·lar, com, o sigui, al principi d'instal·lar-se un centre, doncs, la concentració per prestar aquesta atenció que es va fer amb aquesta fàbrica de Can Gusi, sí. Doncs, s'havia anat fent adequacions, però dintre dels espais que hi havia i amb les circumstàncies que hi havia. No va ser fins a l'any 92 que es va fer la primera remodelació de la residència, en el qual doncs, es van posar totes aquestes ajudes tècniques i millores que es necessitaven per fer una atenció acurada i deguda. No? Això... En aquell moment es va establir amb aquesta primera remodelació i es va tenir una capacitat per 80 persones. Bueno, doncs tot això també en aquests anys, sembla que siguin molts anys, però en poc temps les necessitats han variat molt.
Vivim de pressa.
Ah, això mateix, passa el temps i bueno, es necessiten moltes, hi ha molta demanda perquè hi ha moltes persones. El fet de viure molts més anys doncs genera molta més demanda perquè les persones, sí, esclar...
Llavors, la vida això... ha canviat molt.
Llavors, doncs, què passa? Ara nosaltres, la Fundació Roca i Pi, ha fet una segona adequació d'aquests espais, sí. Que això es va inaugurar aquest projecte nou l'any 2015, es va acabar aquest projecte. Aquest projecte que s'ha fet amb aquesta segona fase va estar dirigit per els arquitectes Ricard Gili i el Jordi Quadrat i van adequar, doncs, van donar... Una capacitat per 54 places més, ¿vale? De les que ja teníem, sí. Originàries, que eren de 80. Amb la qual, avui en dia, la Fundació en té capacitat per atendre 134 persones en centre de llarga estada i 25 persones a centre de dia. Centre de dia que està integrat a la residència i que, per tant, doncs, gaudeixen de tots els mateixos serveis que la residència pot tenir, sí. Allà d'aquest temps. A més, també es porta a terme un projecte molt bonic, que es diu projecte social d'ajuda, que es diu taula compartida, en el qual doncs, tenim capacitat per unes 6 persones, 7, depèn del volum, que venen, són de fora, viuen a casa, però encara tenen físicament estan... capacitats per estar a viure sola, però tenen el problema de la soledat i el tema de la generació cada dia de fer la seva pròpia manutenció, anar a comprar, anar al dinar, i llavors doncs, van allà a fer-ho a la residència, estan integrats amb els avis d'allà, passen el dia si volen anar allà i llavors queden a dinar.
A Ràdio Estel trobem àngels.
Avui l'hem trobat en la persona de Mercè García, que és la directora de la Fundació Roca i Pi, i que ens està parlant abastament de la història d'aquesta residència, que, com hem dit des del principi, és emblemàtica a Badalona i que va ser inaugurada a principis del segle passat com un dels pals vertebradors, com un dels mascarons de proa del llegat Roca i Pi, de la voluntat de Vicenç Roca i Pi d'atendre les persones més desfavorides. La Mercè estava entrant ara precisament en qüestions que tenen molt a veure amb els canvis de la vida i en com aquesta residència s'hi ha adequat. Evidentment, no és la residència que s'hi hagi adequat, sinó les persones que hi ha al darrere, que per sort, per tots els que s'hi poden acollir, treballen amb molta antelació, preveient cap a on va la vida, preveient això que ella ha insistit moltes vegades i que a ningú no se li escapa, que les necessitats del 1925 i les d'ara són increïblement diferents. Des del panorama més evident i que més surt a la premsa, de les persones acabades d'arribar, fins a les diferents realitats socials de tot tipus que ratllen o que van a parar a la marginalitat d'aquesta nostra societat, d'aquesta societat dels nostres pecats, fins al que ella també explicava molt bé, de que l'esperança de vida de les persones ha augmentat significativament, i això no necessàriament vol dir que tinguem una qualitat de vida que es mantingui fins a l'últim dia. La residència, com deia ell, el 2015 es va actualitzar d'una manera espectacular. S'ha anat actualitzant, reformant, posant-se al dia, com deia jo, o intento insistir jo, amb molta celeritat des dels seus orígens. Ara ens trobem en què, com deia ella, més de 130 persones allà dintre, amb tots els serveis i pernoctant, un edifici de dues plantes magnífic, un jardí de més de 5.000 metres quadrats, i totes les, anava a dir, comoditats, sí que ho són, però més que comoditats, el criteri amb el qual han estat instal·lats són serveis mínims perquè els que estan ingressats puguin desplaçar-se, com per exemple els ascensors i tot aquest tipus de comoditats tecnològiques que no en falta ni una.
No, això, tot el, o sigui, tot, en realitat són ocupats per ús utilitzat per l'ús dels usuaris, de les persones, són construïdes uns 3.000 metres quadrats, n'hi ha més o menys, en un edifici per un cantó de dues plantes i un altre al costat, annexat, que és aquest que fem referència, que es va inaugurar el 2016, doncs, que porta doncs, això, tots els serveis integrats en aquesta zona d'allà, hi ha la zona de gimnàs, hi ha la zona de bugaderia, hi ha els ascensors per cada planta d'accés. Després, el jardí, que això és una cosa que agraeixen molts avis.
Home,
perquè també molts...
I els no avis.
Sí, moltes activitats, quan el temps ho permet, es pot fer fora. I això, sí. Doncs, a l'estiu és molt d'agrair. Perquè la veritat és que aquest entorn dona a la residència una tranquil·litat, un relax, el estar en un espai privilegiat. Avui en dia a les ciutats no gaudim gaire. Són poques les persones afortunades que poden tenir casa amb una mica
Mare
de jardí
Déu.
Per poder-te distreure. I allà sí que hi ha espai, i això, doncs, pels avis és molt bo, independentment que ja no parlo de que tots els professionals que es dediquen, tenint des del metge atenció tot el dia allà integrat, infermeres, psicòlegs, fisioterapeutes, educadors socials, personal d'animació, animadors socioculturals, sí. També. Vull dir, tot el que podem fer, considerem que l'avi pot tenir atenció com a casa, perquè intentem que sigui una atenció molt personalitzada.
És que aquest és un dels reptes més importants.
El que es tracta és que l'avi es trobi com a casa. Per nosaltres, no, normalment no acostumem a parlar de l'habitació tal, o ja que parlem del Joan, de l'Antònia, de la Manel, de la Pepita, del que sigui. És personalitzar molt l'atenció. I s'intenta que el tracte sigui, doncs això, cordial i familiar. Encara que és això, repeteixo, 134 usuaris...
Complicat,
doncs ja, complicat. I és una plantilla de 90 persones que tenim allà, que cada dia estem dedicats a atendre els avis. I intentem fer-ho, perquè sempre és una de les temes que sempre quan es busca cerca personal per cobrir plantilla, busquem que, independentment de la professionalitat, que indubtablement això de tenir-la en el sentit de formació, persones que tinguin el sentit de vocació d'atendre els altres.
Molt
perquè això,
sí.
El dia a dia...
Complicat
i a més, que es veu a la feina del dia a dia. No és el mateix que facis una cosa, un bon professional, poden ser molts, però que li agradi la gent gran i que cada dia vulgui tenir una atenció amb ells i estar a fer la seva feina, però amb carinyo, com ho faries a casa si fos un familiar teu, això és complicat. Intentem, crec que ho estem aconseguint bastant, perquè la veritat és que hi ha una plantilla de professionals a la fundació, a la residència, que normalment, ho dic per les enquestes de familiars que es fan anualment i així, la gent reconeix aquest esforç, amb la qual cosa doncs estem contents en aquest sentit.
Realment complicat, com deies tu, no cal fer un exercici allò virtuós d'imaginació per entendre que en un lloc on s'han de donar necessàriament, i es fa d'una manera molt professional i molt competent, assistència sanitària, per exemple, com una part molt important per aquesta gent gran que comencen a tenir inevitablement problemes de salut i no tinguin la sensació d'una residència hospitalària, per exemple, no?
No.
O la cosa aquesta mínima de la seguretat, que no hi hagi tanques ni barreres ni no sé què. Vosaltres això ho heu solucionat en part amb sistemes de tecnologia d'últim, no? Braçalets, empremtes digitals, coses d'aquest tipus així, que fa que tot sigui bastant normal, bastant com a casa, i tingui molt poc el caire allò d'asil, en el sentit més pejoratiu del terme, de per aquí no passis, però si no tanquis la porta amb clau.
No, el centre és un centre completament obert. Les dependències, justament, a l'entrar al recinte, per aquest motiu que deien, que té un espai d'uns 5.000 metres al voltant, per tant, doncs, hi ha un sistema de vigilància, perquè cap persona que tenim, alguns amb deteriorament cognitiu, pugui sortir, doncs, per tant, hi ha una vigilància de 24 hores a la porta. Uh-huh. Això ja està solucionat i s'ha donat molt bons resultats. Independentment d'això, doncs, el que és la part d'intimitat de cada persona també està molt senyalitzat i molt controlat, en el sentit de que cada persona té accés a l'habitació de cada usuari, és només l'usuari i els seus familiars, independentment dels professionals, que persona els hi correspon, l'accés. És una part que es reserva molt el tema de la intimitat.
Intimitat.
I això es fa a través d'un accés digitalitzat a les portes de les habitacions, amb la qual cosa, doncs, l'habitació en aquest sentit queda resguardada. I el que és la resta d'espais compartits estan completament oberts, perquè tampoc es tracta de donar-li a l'avi simplement l'atenció física que necessita, la higiene, el dinar, també el que se li ha de donar unes altres al·licients, perquè l'avi no sigui simplement una persona que esmorza i espera per anar a dinar. Se li ha de donar a fer activitats, doncs, en funció de la seva, del seu grau de dependència, doncs, activitats lúdiques, activitats de lectura de grups de premsa, activitats socials, que això potser en un altre moment ens podem adentrar d'explicar més quina és cada una d'aquestes activitats, però vull dir, el que es tracta és de tenir l'avi ocupat, no esperant que des que es lleva al matí, una vegada és atès, fins l'hora d'anar al llit,
que tingui aparcat.
Això és el que no volem. Per aquesta raó és intentar dinamitzar molt tot el dia al centre. Malauradament, no tant com voldrien nosaltres, perquè tenim avis amb molta dependència, però no solament física, a vegades cognitiva, que això és el que a vegades evita que puguis fer menys cosa de la que voldries.
Salut. Malauradament, dius tu, i jo, en part, en aquest malauradament, encara hi veig un punt d'optimista en el qual dic, malauradament i per sort, això que deies tu ara, que no arribeu a tot, perquè tal, perquè vol denota, venint de tu, directora de la Fundació, una actitud de voler millorar, de voler tirar endavant, de ser conscient dels problemes, de voler-se adequar al que és la realitat actual, i de que això ens garanteix que d'aquí a poc, que constantment, de fet, es anirà fent. És una feina que no para, és una feina que està empesa per l'esperit de Vicent Roca i Pi, que allà a finals del 19 va tenir aquesta magnífica, brillant, humanament grandiosa idea de dedicar tot el que havia tingut, el que havia fet a la vida, a millorar la vida de moltíssima gent que són els més desfavorits. Mercè García, directora, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver atès la nostra petició i per haver-nos explicat també quina és la història i la realitat d'aquesta residència.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder-ho fer.
No
i encantada que quan un altre dia que puguem ampliar el tema, doncs podríem tornar a parlar d'això i de les moltes més activitats que fa la Fundació, que són moltes a la ciutat de Badalona i tot el que és la zona del Barcelonès.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Àngels.
La família està cridada a ser temple, o sigui, casa d'oració. Una oració senzilla, plena d'esforç i tendresa. Una pregària que es fa vida, perquè tota la vida es converteixi en oració.
Joan Pau II.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.